Les veus del matí.
Entrem ja a la recta final d'aquesta edició de Les veus del matí en aquest dilluns 23 de març. Sandra Varas, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Què tal? Com estàs?
Bé.
Avui vens a parlar d'un tema que deies que el tens així com molt fresc i molt recent, que has fet una xerrada, una formació sobre el postpart, o què ha estat exactament?
Exacte. Bueno, en el marc de la formació anual sobre doules i mestres de ioga prenatal i postnatal que dono a Barcelona, aquest mòdul, aquest cap de setmana, l'hem dedicat al postpart. I crec que és un tema que estaria molt bé, no?, parlar-ho avui, i això que dius, que ho porto fresc. No?
Per això. Doncs aprofitem, no?, aquesta frescor de parlar d'aquest tema. Quan parlem de postpart, així en termes molt generals i amplis, Sandra, a què ens estaríem referint? De què estem parlant?
Mira, jo ho defineixo sempre com un procés d'adaptació. Tenir en compte que és un procés més, és fins i tot li podríem dir el quart trimestre, no? Es parla dels tres trimestres de l'embaràs i ens oblidem que hi ha un quart i és aquest període. I és un procés individual, cadascuna el viurà d'una manera diferent i durarà diferent segons la dona, no? I segons el bebè, la nena o el nen que han nascut, perquè és un procés d'adaptació de la mare, del bebè, i després del sistema familiar, no? Però sobretot d'ells dos, d'aquest vincle entre ells dos. I això és molt important parlar-ho perquè clínicament es considera un postpart o puerperi, que es diu també, els 40 dies que dura la quarantena, no? Aquell període que la dona encara va sagnant i va netejant fins que el coll de l'úter es tanca. Llavors, clínicament, la llevadora o el ginecòleg o la ginecòloga et diuen el coll de l'úter ja s'ha tancat, pots fer vida normal. Però en realitat aquest procés no s'ha tancat. La dona no s'ha tancat ni emocionalment, ni físicament, ni les seves cadenes han tornat al lloc, ni a l'úter, ni la seva vida s'ha adaptat a aquesta nova situació, i ni molt menys la del bebè, no? Llavors, clar, això és una pressió molt gran per la dona pensar que quan el metge em dona l'alta, com si diguéssim, no?, em dona l'okay per seguir una vida normal, jo he de seguir aquesta vida normal i he de tornar a ser la dona que era abans, a tornar a fer tot el que feia abans quan tinc una vida que m'està demandant moltíssim, no?, i que sobreviu gràcies a mi, ben bé. Llavors, això jo crec que és molt important que sàpiguen. I mira, com a data així més o menys generalitzada, uns 2 anys triga aquest procés.
Déu-n'hi-do. Per què no se'n parla d'això, Sandra?
Bueno, no interessa, no? La productivitat al final és el que interessa a aquesta societat, i una dona que està cuidant i deixa de fer altres coses, això no interessa, no? Però és molt important que, si hi ha mares que ens estan sentint, que recordin que no és que deixin de fer i no estiguin fent res, sinó que ho estan fent tot, no? Estan cuidant a l'inici de la vida, i això és el més important per als adults de demà. O sigui, les persones que serem depenem molt d'aquest moment crucial de la nostra infància, no? Aquests primers segons, minuts i dies de vida.
Déu-n'hi-do, em dic, perquè clar, tot això abans era completament diferent, no? Com s'enfocava abans i quina diferència hi hauria amb el ara?
Bueno,
o diferències, clar.
Sí, la visió sobre la maternitat i com l'hem cuidat i tot ha anat canviant, no?, al llarg dels anys, però jo crec que també hem passat de com ens relacionem amb el postpart o com en parlem d'ell, hem passat de que no se parlava del costat més difícil, podem dir, del postpart, no?, de les dificultats que tenien, i hem passat a que es parli només d'aquestes dificultats, no? I la gent que ens dediquem a això, la paraula ombra, i fins i tot hi ha un llibre, no?, de la Laura Gutmann que parla de les ombres en el postpart, no? I sí que és veritat que hi ha algunes ombres que ens topem amb les nostres pròpies ombres i altres coses que van sorgint, però jo considero que anar a aquest extrem de que només parlem de l'ombra és que fins i tot estem espantant a futures mares, no? Hi ha dones que s'apropen a mi i em diuen: ostres, és que em fa cosa entrar a la maternitat, perquè clar, com se'ls parla de tota aquesta ombra, no? I jo crec que al final massa ombra, estem perdudes, no? És massa fosc tot i sembla que ens perdem. Jo crec que hem de posar llum en aquest postpart, en aquest període, en aquest procés que vivim com a dones, i estar acompanyades d'una bona tribu, de persones que realment ens cuiden i ens bueno, i ens acompanyen, no, en aquest procés, tant des del punt de vista professional com les doules que jo professionalment ensenyo, no, a que es dediquin a això, o mestres de ioga prenatal i postnatal, o amigues, família, no, que aprenguem a cuidar aquest moment, a preservar totes les necessitats que té, que siguin unes necessitats reals, però que tampoc ens anem a tota aquesta foscor, no? I recordem que entrem a la maternitat perquè sigui un camí de plaer. Llavors, el postpart està ple de plaers i està ple de llum.
Clar, el que comentaves, no? Abans potser es criava i s'educava més en tribu. Tot això s'ha anat perdent bastant amb la introducció de la dona en el món laboral i hi ha al damunt tota aquesta pressió, no? I segurament és el que ens fa connectar molt més amb aquestes ombres que no pas amb les llums. Si haguéssim d'anar cap a aquesta llum, què és el que destacaries? Què és el que hauríem de mirar o posar més el focus en aquest cas?
Molt bona pregunta, això. Jo crec que primer dir-los a totes les mares o dones que volen ser mares que el problema no és el postpart, la foscor no està en el postpart, sinó és com aquesta societat tracta el postpart, aquest període, no? Llavors, el primer que hem de tenir en compte és preparar-nos, igual que ens preparem pel part, preparar-nos per un postpart. Qui volem que estigui al nostre costat? Qui no volem que estigui al nostre costat? A partir de quan volem tenir visites? I com volem que siguin aquestes visites, no? Tu has parlat de com era abans, no? I com segueix sent en moltes comunitats més indígenes, no? A l'Àfrica, a l'Àsia. Doncs les visites que rebem com a dones que acabem de donar llum són visites en les que se'ns cuida. O sigui, la infusió no la fa la mare quan arriba a visita, sinó que la infusió la porten aquestes dones, porten menjar, venen i et fan un massatge, porten, et descalcen i et fan un massatge als peus, fan la rentadora, fan
el dinar,
no?
Cuiden fins i tot la criatura, no? Si necessites descansar ni que sigui una hora o dues, o que et puguis dutxar tranquil·lament, perquè aquí ens hi hem trobat totes, no?
Sí, que no hi ha temps, no? Per res, per l'autocura, no? Llavors tenir aquests espais en les que la mare és cuidada i jo crec que idealment sí que, doncs, moments aquests, com has dit, no? De la dutxa i això sí que és necessari per tenir la sensació de que no m'estic deixant anar, no? Però sobretot que cuidin a la mare perquè la mare pugui cuidar el bebè, no? Perquè hi ha molts familiars que venen i diuen, dóna'm el bebè. I la mare, aquest instint de lleona, no? Aquest instint de mamífera, és no, el bebè ha d'estar amb mi ara, el que necessito és que tu em cuidis a mi perquè jo pugui estar amb el bebè i no m'hagi de fer el dinar, per exemple. No? Llavors això seria la cura al centre del postpart, jo crec que de la vida, però del postpart, que és un moment tan delicat, tan vulnerable. Això seria el que...
Ens hem oblidat força de tot això, no? Però suposo que darrerament, i precisament per tota aquesta pressió en tots els àmbits de la nostra vida, cada vegada estem tornant una miqueta més cap allà, no? Aquesta necessitat de tenir cura de nosaltres mateixes, perquè, en definitiva, tot això repercutirà, no? En el bebè que tenim als nostres braços.
Sí, sí. A l'Àfrica es diu mamatoto, no?
Mamatoto?
Sí, és una paraula...
Que bonica!
Que és molt bonica. Que és la unió de mare i fill o filla, no? I aquesta unió és inseparable i hauria de ser, o sigui, superprotegida perquè és una díada que no... Que el bebè s'identifica amb la mare, creu que és la mare. La mare, en certs moments, creu que és el bebè, no? Hi ha la identitat i tot, els primers mesos, anys de vida, és completament inseparable, no? I voler separar això o intentar separar-ho o fer creure a les mares que està bé, va en contra de la natura, totalment. I és això el que crea dolor i és això el que crea ansietat a les mares, perquè elles tenen una necessitat que la societat no deixa que la cobreixi, no? Llavors aquí entra en un conflicte intern molt gran i acaba desembocant en ansietats i en problemes greus, no? Fins i tot de la salut mental, perquè no pot fer el que està com dissenyada a fer, no?
Biològicament.
Clar. Llavors, és això és el que és terrible del postpart. Llavors, jo a una dona, si li pogués recomanar com, no? com si ja és una
pastilleta.
Sí, no? Com un remei natural així, seria la rendició.
Què seria la rendició?
Deixar-se anar. totalment a l'experiència, al que és. No voler fer res més, sinó estar allà on ha d'estar, que ho està fent tot, i gaudir de cada segon, perquè mai tornarà, no?, tot això, i que els altres facin, i que les cuidin.
I si els altres no fan, com ho fas? Com pots arribar a aquesta rendició? Sí. Clar, és que aquest paper també és fonamental, i moltes dones, tu saps, que t'ho diuen, i és la pura realitat que estan visquent, no? Clar, és que si no ho faig jo, no ho fa ningú, i a més he d'atendre un bebè amb les condicions amb les que m'estic trobant ara mateix, no? I ja no parlem de depressions, que també les podem nomenar,
sí,
no?
Sí, podem parlar d'això.
Clar, és que és un moment com molt crític per la dona, per no poder atendre's a ella mateixa i no tenir a ningú amb qui comptar.
Un postpart sense acompanyament, sense ajuda, sense tribu, és un postpart molt difícil. Però és el que deia, no és el postpart, és la manca de tribu que no permet aquesta rendició, que és la clau, és el que fa que un postpart sigui...
És a dir, que abans de decidir ser mare, potser sí que ens hauríem de plantejar una miqueta tota aquesta situació, amb qui puc comptar, si hi podré comptar... Sí?
Sí. Per això cada cop sóc més activista en el sentit que hem de treballar en la concepció conscient. O sigui, abans de ser mare, abans de concebir, hem de pensar en totes aquestes coses.
Però no, és que ningú ens ho ha explicat, ningú ens ho ha dit, no?
Bueno, per això estic aquí. No, i per això aquestes formacions són tan importants, no? Formar dones que parlin d'aquestes coses, que acompanyin d'aquesta manera. Jo crec que, i cada cop hi ha més, no sóc l'única que fa formacions així, cada cop hi ha més consciència en això, i cada cop la dona també busca això, ho busca.
Necessita.
Ho necessita i ho busca i ho troba, no? Per sort.
El comentava, el tema de la depressió postpart també se'n parla moltíssim. Què és? De què es tracta? Perquè suposo que cada dona ho viu de manera diferent, no?
Sí, és un tema molt delicat, Mercè, això, perquè sí que existeix la depressió postpart i inclús la psicosi postpart, que són temes greus i que clínicament s'han d'abordar. Però hi ha tot un ventall abans, que és el baby blues que es coneix, o simplement les emocions que hi ha al postpart, que molta gent les titlla de depressió postpart, normalment perquè no les sap sostenir, els que acompanyen una dona, li diuen, tu deus tenir depressió postpart.
Directament l'etiqueta, no?
Sí, simplement perquè està experimentant emocions que no estan ben vistes en aquesta societat, com el plor, la tristor, de sobte l'alegria, de sobte... O sigui, tot el contrast entre emocions i sensacions, que per mi això és l'experiència real de vida, no? I això hauria de ser sempre...
Home, hi ha un canvi hormonal, que hi ha de ser sí o sí, no? Sí. I pot influir en això.
No, influeix, clar. Totalment. Hi ha un canvi hormonal, hi ha un canvi cerebral, que es diu, ara es coneix, per sort, la ciència ja li ha posat nom, i ja es diu matrescència, i és molt semblant a la... O sigui, només a l'adolescència i a la matrescència, que és quan som mares, hi ha un canvi en el cervell. O sigui, realment el cervell canvia, no? I canvia en l'adolescència per poder ser adults, però a la matrescència per poder ser mares, o sigui, per poder protegir, per poder tenir empatia, per poder experimentar l'amor incondicional, el cervell ha de canviar positivament, però canvia i canvia per sempre.
Uau!
És brutal, no? Llavors, clar...
És que tot això no ens ho expliquen, això no ho sabem. Entrem de ple a la maternitat sense tota aquesta informació i després ens trobem amb tot el que ens trobem més perdudes que mai, no?
Clar, i espanta.
Molt.
Espanta molt perquè...
Llavors és quan només veiem aquestes ombres i no tenim la capacitat de veure les llums.
Llavors creus que realment pots estar experimentant una depressió postpart perquè mai havies experimentat aquestes coses, no? I si a sobre tens al voltant algú que et veu plorar i en comptes de dir, ai sí, plora tranquil·la, no? I quan riguis riu i fort, i quan ploris plora fort, no? Si no tens algú que et pugui dir això i que pugui sostenir aquestes emocions fortes, tot empitjora molt més, no? I tens aquest sentiment d'algú, o sigui, m'estic tornant boja, algú greu m'està passant aquí.
De culpabilitat, de soledat...
Sí. Molta soledat al postpart, no? Llavors necessitem dones acompanyades, ja no per professionals, sinó, de fet, els professionals el que fem és assegurar-nos que hi ha una xarxa al voltant de la dona abans de que de que doni el llum. Ens assegurem d'això i fem sessions amb la parella i amb la família per garantir això, que la dona estigui ben acompanyada. Normalment el que em trobo és que quan passem aquesta informació i fem dinàmiques amb la parella, jo no m'he trobat amb parelles que no vulguin obrir-se a aquesta experiència, eh? I de tenir el rol que realment els hi pertany.
Afortunadament, això cada vegada està canviant a més i a millor, no? Però també sí. Ho has anat veient, com ha anat canviant amb el pas del temps.
Sí, jo crec que ha anat canviant per la dona molt positivament i està canviant per a l'home molt positivament.
No? Clar, perquè fins ara segurament l'home també s'havia sentit exclòs, no?
Totalment.
En aquesta nova etapa i en aquesta nova vivència familiar.
Sí, igual que la dona hem aconseguit que pugui triar si vol ser mare o pare, mare o no, l'home també hem aconseguit que pugui triar com vol ser-ho també, no? I si vol ser pare o no, i si vol ser pare, si vol estar implicat o no. És una decisió al final, segur que hi ha homes que no volen estar implicats fins a aquest punt, però si ho volen, ara se'ls hi permet i se'ls hi dona eines i se'ls hi expliquen coses, no? I se'ls hi fa partícip d'aquest moment. Llavors la depressió postpart seria com és un moment en el que la dona com a mare no pot cuidar el bebè, o sigui, no es pot fer càrrec, no vol estar a prop del bebè. Hi ha coses que ens indiquen que això pot acabar passant, no? com alertes que veiem, però finalment passa això, no? I això és una cosa que ha d'estar tractada, bueno, és patològic i llavors ha de ser... Ja no és competència, per exemple, meva, que soc doula o mestra de ioga postnatal, no? Sinó que seria pues, una psicòloga o una psiquiatra.
Un altre tipus d'ajuda per poder acompanyar la mare en aquest procés i en aquests moments.
Sí, però tot l'altre és part del postpart.
Quines serien, per anar tancant ja, aquestes llums? Que hem parlat de les ombres, però falta parlar una miqueta de les llums, no? Del postpart.
El postpart és la llum de poder connectar amb aquestes emocions que dèiem, no? De per fi poder viure la vida i experimentar-la de manera plena, sense tenir cap culpa ni... No? I poder experimentar-ho tal qual, amb rendició, no? Amb voler experimentar-ho. Després el plaer de connectar amb la vida d'una manera que ja comença, no? En l'embaràs, jo crec que el moment més
àlgid
seria el part, no? Aquesta connexió que fins i tot a les zones més indígenes diuen que és com prendre ayahuasca o algun al·lucinogen així, o sigui, estàs connectat. La connexió entre el més enllà i la terra és brutal, no? Hi ha dones que per exemple, diuen, jo parent he tingut la sensació que tots els meus ancestres estaven al meu voltant, no? La meva àvia, la meva besàvia, i no estan aquí, però jo les sentia, no? En mi. És una experiència, si és fisiològica, si no hi ha medicació pel mig, és una experiència brutal, que te canvia la vida per sempre, no? I és que ja te parlaria de tantes llums, jo crec que és, bueno, si la podem viure plenament, és una de les experiències més boniques de la vida. És molt caòtica, però jo el caos crec que té un valor molt positiu, no? I per acabar, la noia aquesta que ha guanyat, l'actriu que ha guanyat l'Oscar a la pel·lícula Hamnet, que la recomano a totes les dones així que vulguin experimentar alguna cosa amb la maternitat brutal, aquesta pel·lícula Hamnet, doncs ella, al guanyar l'Oscar, va dir que ho dedicava to the chaos, the beautiful chaos of a mother's heart, no? El meravellós caos del cor d'una mare. I el postpart, jo crec que si te deixes sentir-ho i saps viure en aquest caos, la resta de la maternitat pot ser meravellosa en el sentit de que tot i les dificultats, tot i el caos que sentim sempre al cor, no? Els dubtes que tenim, les preocupacions, les pors, tot el que tenim com a mares que no marxa, és un bon moment per començar a saber portar-ho, no? I portar-ho de manera amb molta llum.
Sandra Varas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i obrir i posar una mica de llum en aquest tema del postpart. Fins
gràcies.
A la propera.
Bon Adéu. Dia.